la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 310 des dels nostres inicis i 42 d'aquesta vuitena temporada. El mes de l'orgull es celebra cada any durant el mes de juny. A les acaballes del mes és moment de reflexió, celebració i lluita de la comunitat LGTBIQ+. És un mes molt important perquè recorda l'alliberació gai i marca un moment important en la lluita per la igualtat de drets, despenalització, acceptació de la diversitat sexual i de gènere. El cine, sent una expressió de vincle social, durant anys va ser un espai d'expressió per a aquells que vivien en la repressió, no només manifestant el rebuig a aquelles preferències que es trobaven fora de la heterosexualitat, sinó també servint com a punt crític per demostrar que aquesta opressió era una absurditat, donant el seu lloc a una comunitat amb els mateixos problemes que la resta de la població. Però abans d'aprofundir en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Un dels drets de discriminació injusta més utilitzats al llarg de la història i que més atempta contra el dret a la igualtat ha estat el de l'orientació sexual, de tal forma que els homosexuals han patit la marginació durant diferents èpoques de la història. Aquest criteri de discriminació ha estat tan arrelat que en el cine clàssic, fins i tot de caire progressista, en ocasions trobem afirmacions, comentaris i circumstàncies que expressen la condemna del que era sexualment diferent. Tradicionalment, el cine sempre va amagar la temàtica homosexual fins que en els anys 60 va començar a mostrar-se. Des d'aleshores, les pel·lícules han utilitzat cada vegada més i amb més normalitat l'argument de l'homosexualitat fins al punt de crear-se un nou gènere temàtic, el cine LGTBIQ+, que lluita contra l'homofòbia i reivindica els drets dels homosexuals. És impossible deslligar el caràcter del cine com a generador d'idees, conductes o consciències, perquè el cine també és cultura i educació. Els més petits necessiten saber d'històries amb dues mares, dos pares o amb nois i noies que s'enamoren del seu millor amic o amiga. La visibilitat és la millor arma per l'empoderament.
Zither 霓虹的城市，我这飞向天堂的地址，你可以翱翔，可是我只能停止。想念才不会变得奢侈，如果有下次，我会再爱一次。刻在我心底的名字，你站在尘封的位置，要不是这样，我怎么过一辈子？我住在想你的城市，我这飞向天空的钥匙，你只需要想，还有我为你坚持。刻在我心底的名字，忘记了时间这回事，既然决定爱上一次就一辈子，希望让这世界静止，想念才不会变得奢侈，如果有下次，我会再爱一次。
La vida i la carrera de Jules com drag queen queden destruïdes per un brutal atac homòfob, però quan es retroba en una sauna gai amb el seu agressor, Preston, que manté oculta la seva orientació sexual, se li presenta a Jules l'oportunitat per venjar-se. Aquest és l'argument de Fam, un fantàstic thriller psicològic recargolat i eròtic portat pels cineastes Sam H. Freeman i Eng Chung-Peng, un dels recents descobriments del nou cinema britànic. Amb aquesta òpera prima, aquesta parella de cineastes han guanyat 3 guardons als British Independent Films Awards, els premis del cinema independent britànic. Fam també va ser guanyadora dels premis Black Panther a la 33a edició del Noirin Festival de Milán i el premi Alquímies a la Setmana Internacional de Cine de Valladolid. Els actors principals, Nathan Stewart Gerrit i George MacKay, es van alçar amb el reconeixement al millor duet interpretatiu. A més, la pel·lícula va conquistar els premis de vestuari i maquillatge i perruqueria. Nascuda d'un curtmetratge anterior que es desenvolupava en una sola nit, la pel·lícula està inspirada en històries personals, un film transgressor que explora matisos i tabús d'unes identitats fluides.
You got me feeling like a movie star. All eyes on me. You got me feeling like a movie star. What you got in me, believe? VIP, that's my section. Take a picture, I know you're watching. Front row seats, I'm not done talking. Sweet uncle, I'm never stopping. Make a movie, baby, I can be your main star.
Si heu estat una mica pendents de l'actualitat cinèfila, haureu vist a les llistes de les millors pel·lícules de 2022 a TAR, vidriós acostament al món de la música clàssica i les arts en general en el segle XXI a càrrec de Todd Field. El director de cinema nord-americà és un especialista en acostar-nos a històries incòmodes, tenint l'exemple d'altres dels seus films, com En l'habitación o Juegos secretos, que també eren obscurs i depriments. Però aquest caràcter negatiu en l'apreciació de la naturalesa humana no treu interès a la proposta. El seu darrer treball, amb un guió original seu, posa el dit a les doloroses nafres de la societat contemporània, tan mediàtica, competitiva i paradoxal en la seva penosa recerca d'una felicitat que mai acaba de trobar. Les escenes inicials de l'entrevista i la d'una classe en què un alumne de TAR rebutja Bach per no ajustar-se als barems de pansexualisme multiracial són il·lustratives del caràcter boig del món que ens ha tocat viure, on tot es qüestiona sense atendre a criteris objectius. El film compta amb un magnífic repartiment on manen les dones, sobretot Cate Blanchett, absolutament creïble en el seu complex rol protagonista, ple de matisos, però també les secundàries Nina Hoss, Noemi Merlan i Sophie Coer. Thank you.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Gianni Amelio és un cineasta que va brillar a la darrera dècada del segle XX, amb produccions com Niños robados, L'Amèrica o Así reían. Posteriorment ha aconseguit mantenir-se en la seva professió entregant films cada 3 o 4 anys. A El caso Brivianti, el cineasta dirigeix i coescriu una història decididament incòmoda i un pèl desequilibrada, encara que el conjunt no està absent d'interès. Pel·lícula inspirada en fets reals que descriu la detenció i judici de l'artista polifacètic, estudiós de les formigues i convençut marxista Aldo Brivianti, a la dècada dels 60. Acusat d'haver sotmès a la seva voluntat, tant en el sentit físic com psíquic, a Ettore Tagliaferri, un jove que acabava de complir 18 anys. D'aquesta forma, el dramaturg i poeta hauria conviscut i mantingut relacions homosexuals amb el seu jove alumne. El noi, a instàncies de la seva família, va ser tancat en un hospital psiquiàtric i sotmès a una sèrie de descàrregues elèctriques destinades a ajudar-lo a recuperar-se d'aquesta influència diabòlica. El film planteja la relació entre Brivianti i Tagliaferri com una cosa complexa dins d'aquesta metàfora de la humanitat com formigues, on un és mestre i l'altre deixeble. A la part interpretativa realitzen un bon treball Luigi Locascio, Leonardo Maltese i Elio Germano.
Il tuo amore così grande tutto il mare attraversato per portarmi tante cose oramai dimenticate. Il tuo amore così buono quanto male sopportato per non farmi più soffrire e per non lasciarmi solo. Quanto bene tu mi hai fatto arezzandomi la mano quel mattino ormai lontano e mi ha regalato te. Il tuo amore così puro, tutto il bene che mi vuoi non lo dare più a nessuno ma conservalo. Amore così grande, tutto il mare attraversato per portarmi tante cose oramai dimenticate. Il tuo amore così buono, quanto male sopportato per non farmi più soffrire. E per non lasciarmi solo. Quanto bene tu mi hai fatto alzandomi la mano quel mattino ormai lontano e mi ha regalato te. Il tuo amore così puro, tutto il bene che conservalo per noi, non lo dare più a nessuno, ma conservalo per
Alejandro Marín va dirigir 6 capítols de la sèrie Maricón Perdido, on s'oferia una visió realista allunyada de tòpics del món LGTBI i on es posava de manifest que no tots els seus integrants eren solidaris amb els demés. 2 anys després, debuta en el món del llargmetratge amb un film que també va coescriure, al voltant de les primeres associacions andaluses que lluitaven contra la derogació de la llei de perillositat, que condemnava les presumptes conductes homosexuals, Te estoy llamando locamente. El film ens situa a la Sevilla de 1977. Remé està orgullosa de que el seu fill, Miguel, es converteixi en el primer universitari de la família, encara que el que de veritat vol és ser artista i debutar al programa de televisió espanyola Gente Joven per demostrar les seves dots de cantant. En un moment en què a Espanya l'homosexualitat és un delicte, Remé descobrirà també qui són els nous amics del seu fill, l'incipient moviment LGTBI andalús gestat paradoxalment al si de l'Església. El film compta amb una encertada interpretació d'Anna Wagener, donant vida a Remé, la patidora mare de Miguel, interpretat per l'actor Omar Banana. Wagener, l'any 2012, va guanyar el Goya a millor actriu de repartiment per La voz dormida, de Benito Zambrano, i també l'avala en papers destacats en pel·lícules tan aplaudides com El reino, de Rodrigo Sorogoyen.
No sé si queda algo de un romance que ya fue. No sé si hubo signos que yo no logré entender. ¿A dónde van las cosas que tuvimos que esconder? ¿A dónde va el amor? Quiero escuchar tu voz. Tengo ganas de no explicar por qué. Yo te quiero querer sin miedo a que puedan volver. Tengo ganas de saltar a tus pies, levantar el parqué, contarle a Dios quién quiero ser. ¿A dónde van las cosas que yo quise un día estudiar? ¿Dónde van los sitios que quisimos visitar? ¿A dónde van las copas que no nos pudimos tomar? ¿A dónde va el ayer? Si hoy solo puedo andar gritando en tu portal.
Si a Weekend, producció de l'any 2011, va abordar una relació de cap de setmana entre dos homes i a 45 anys, amb una nominació a l'Oscar i premi a millor actriu a la 60a edició de la Seminci per Charlotte Rampling, va tractar el tema de la família i el precari equilibri matrimonial, a Desconocidos, el britànic Andrew Hay uneix les dues coses i afegeix alguna més, tornar a les seves arrels i desenterrar alguna cosa que bull en el seu interior. Perquè aquesta no és només una història de sexe entre dos veïns solters i desconeguts, interpretats per Andrew Scott i Paul Mescal. Tampoc és una pel·lícula de fantasmes, encara que hi hagi l'element d'una casa que funciona com un portal al passat. Estem davant d'una pel·lícula emocional i misteriosa basada lliurement en la novel·la Strangers de Taichi Yamada, que al final resulta reveladora en la seva reflexió sobre l'amor, sigui com sigui, on el temps acaba per definir el que som. La pel·lícula es va estrenar a la 50a edició del Festival de Cinema de Telluride, el 31 d'agost de 2023. Andrew Scott, un dels dos protagonistes, es deixa la pell en fer palpable el desconsol que emmusteix el seu personatge, mentre que Paul Mescal clava el jove solitari seductor, tendre i perdut alhora.
Ai, 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 ai. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire. Make love your goal. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. Sparkling love, flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy.
The power of love.
La Llanterna Màgica, el programa que s'escolta.
Juny de 1982, Sicília. Mentre els italians somien en guanyar la Copa del Món, dos adolescents somien en viure la seva història d'amor sense pors. Gianni, de 17 anys, és assetjat per la seva homosexualitat, però la seva vida canvia quan coneix Nino, un noi captivador i innocent de 16 anys. La profunda amistat que desenvolupen es convertirà de forma natural i desacomplexada en amor, quan comencin a treballar junts, de fira en fira, llançant focs d'artifici per al pare de Nino. Quan les famílies descobreixen el secret, hauran d'afrontar les conseqüències de la seva visió conservadora. Els dos adolescents, separats per força, hauran de desafiar a tot i a tots per tal de tornar a estar junts. Aquesta és la trama de Fuegos Artificiales, una producció dirigida per Beppe Fiorello, que va rebre dues nominacions a la darrera edició dels premis David di Donatello.
Il mio giorno è cominciato in te, la mia notte mi verrà da te, un sorriso ed io sorriderò, un tuo gesto ed io piangerò, la mia forza me l'hai data tu, ogni volta che hai creduto in me, tu m'hai dato quello che il mondo non mi ha dato mai. Il mondo non mi ha dato mai, il mio mondo è cominciato in te, il mio mondo finirà con te, e se tu mi lascerai in un momento così, per me finirà con te.
The Whale, o La Ballena, és l'adaptació d'una obra de teatre convertida en llibret cinematogràfic pel seu propi autor, Samuel De Hunter. Com en tantes peces concebudes per ser representades en un escenari, domina un to esquinçat on els personatges es llancen els uns als altres enverinats d'arts dialèctics, mentre es qüestionen el sentit de la vida i culpen l'altre dels seus fracassos i traumes. La balena del títol pot al·ludir en primera instància a l'aspecte d'autèntic balenó amb veritables problemes cardiorrespiratoris i de mobilitat del protagonista, però també el simbolisme d'aquest animal a la novel·la Moby Dick de Herman Melville, que ha donat peu a un assaig que Charlie relegeix en diversos moments del film i que juga un paper clau a la trama. Dirigeix el film Darren Aronofsky, que opta per un format quadrat de pantalla per accentuar els tints claustrofòbics de la situació del protagonista, tancat física però també emocionalment, cosa que serveix perquè el clímax del film tingui molt de lluminós i terapèutic, per contrast. La cinta permet que tot l'elenc es llueixi, però sens dubte destaca el protagonista, Brendan Fraser, i no només per la seva transformació física, carregada de maquillatge, sinó pels diversos matisos del seu personatge. Aquest treball li va valdre a l'actor l'Oscar a millor actor protagonista. Rodada en tres línies temporals, però amb els mateixos personatges, Great Freedom, o Gran Libertat, narra la història d'un destí tràgic en una època en què l'amor i la llibertat sexuals eren tractats com a crim. És la història real de Hans en tres moments de la seva narració amb Víctor, un assassí convicte, l'any 1945, 1957 i 1969. Un amor carcerari propiciat per les entrades i sortides de presó de Hans a causa de la repressió a la que van ser sotmeses les persones homosexuals a l'Alemanya de la postguerra. Hans, el personatge principal de la pel·lícula, relata la seva història arran dels seus anys a presó. Els murs i els barrots es converteixen en una constant recurrent que es converteix al mateix temps en un bucle temporal intermitent. Hans no pot deixar de ser el que és. Necessita continuar perquè l'amor és l'essència de la natura humana. Important la interpretació de Franz Rogowski, que va perdre 12 quilos entre el primer i el segon bloc de rodatge. L'altre personatge important és Víctor. Enganxat a les drogues, es deixa ajudar per Hans, malgrat la seva repulsió inicial. El tímid acostament entre dos homes, que no podien ser més diferents, però que aprenen a respectar-se i acaben sent confidents.
L'amor, l'amour, l'amour dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. À l'amour, l'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. L'amour, l'amour, à l'amour dont on parle toujours. L'amour met la nuit un bonnet et le jour porte un masque qui veut que l'on grimace. L'amour, l'amour, c'est parfois même aussi le visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre. À l'amour, à l'amour, à l'amour dont on parle toujours. À l'amour, c'est plus d'une fois un panier vide au bras, l'arc-en-ciel sur deux cœurs. À l'amour, à l'amour, c'est quand je t'aime. À l'amour, c'est quand tu m'aimes, sans me le dire, sans te le dire. À l'amour, l'amour, c'est quand tu m'aimes. L'amour, c'est quand je t'aime, sans te le dire, sans me le dire.
La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
La marroquina Míriam Touzani s'endinsa amb el caftan azul en una història de temàtica delicada, la de l'homosexualitat a les societats islàmiques. Ja a les seves pel·lícules anteriors, com Adam o Ràzia, aquesta última com a guionista, Touzani ha demostrat un interès especial per acostar-se als seus compatriotes i per deixar entreveure les dificultats que debiliten les llibertats de les persones, ja sigui en l'àmbit polític, sexual o cultural. Touzani no vol ferir sensibilitats d'una forma matussera, ben al contrari, ens ofereix un relat delicat, ple de mirades, gestos i silencis, que resulta per moments commovedor. Per aconseguir-ho, és clau la interpretació de Saleh Bakri, com Halim, d'una gran contenció emocional, i de l'alumna Azabal, que repeteix amb la directora. El caftan azul és, per altra banda, una defensa del treball tradicional, dels ancestrals oficis que es transmetien de pares a fills, en aquest cas, el del brodat. Touzani acosta l'espectador a l'esforç i amor en els seus petits detalls, la cura de la roba, dels materials, el tractament del fil, la perfecció de les puntades, una dedicació encaminada a l'elaboració del vestit com a obra d'art. A destacar la cuidada fotografia de Virginie Sodac.
Yeah.
I per finalitzar, parlar-vos de La Doncella, adaptació d'una novel·la de la britànica Sarah Waters, especialista en suspens, temàtica LGBT i pornografia del segle XIX. El coreà Park Chan-wook ens trasllada al llunyà Orient, amb personatges coreans i japonesos recreant-se en la sensualitat i l'erotisme de la pròpia trama. Situada a l'any 1930, quan Japó ocupa Corea, la cinta segueix a Suki, una noia coreana contractada com a donzella en una estranya llar de personatges japonesos decadents. Allà viu un ancià obsessionat amb els llibres i l'art, amb la seva desequilibrada neboda, una rica heretera òrfana anomenada Hideko. Suki ha aconseguit el treball amb l'ajut d'un pretès comte que des de ben petita l'ha ensinistrat com a carterista i que ara ha de facilitar-li seduir a la jove i rica heretera. Però mentre intenta complir en la seva tasca, Suki sent una atracció lèsbica per la seva senyora, que ella, enmig de la seva fragilitat mental, sembla correspondre. La producció va ser àmpliament reconeguda per part de la crítica especialitzada, enduent-se, entre d'altres, el Premi del Públic del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, BAFTA a millor pel·lícula de parla no anglesa i nominació a millor pel·lícula del Festival de Cannes. I per avui, res més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Com sempre us diem, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. Thank you.
La llanterna màgica, amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.